Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda, benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 24 de març, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el senyor Gil, avui als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyol a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. I avui començarem parlant de que el sector alimentari català crida a la calma. No cal acaparar aliments. Asseguren que totes les categories de productes estan garantides, però reclama que la vaga de transportistes no s'enquistin. Estem pendents d'aquesta reunió del govern amb els transportistes, però en parlarem amb en Roger Gaspa, que és el secretari general de CEDAC, del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya. I ja sabeu que falta menys d'un mes per Sant Jordi 2022. Hi ha temor entre els floristes pel Sant Jordi. Roses més cares i possible manca d'estoc. El 90% de roses, recordem, venen de l'Amèrica Central i dels Països Baixos. En Joan Guillem és el president del Gremi de Floristes de Catalunya. I els amics de la gent gran fan una crida urgent per sumar 100 persones voluntàries i fer front a l'augment de la soledat no desitjada i l'aïllament de les persones grans. Sabíeu que un 69% són dones de més de 65 anys? Avui en parlarem amb la gent d'Amics de la Gent Gran. I abans d'entrar en matèria, el que fem és contactar amb el Servei Català de Trànsit i també amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Fem abans el temps amb en Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts a la meitat sud, intervals ennuvolats augmentant a cels ennuvolats a la resta. S'esperen precipitacions disperses i que podrien anar en fang al terç sud i no es descarten de forma aïllada i ocasional la resta, sent menys probables cap al nord-est. La cota de neu anirà baixant durant la jornada d'uns 1.800 metres a uns 1.200 al final del dia. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament al terç nord amb uns valors a les capitals de província que seran de 7 graus a Girona, de 8 a Lleida, d'11 a Tarragona i de 12 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran en general amb unes màximes previstes de 18 graus a Lleida, de 17 a Tarragona i a Girona i de 16 a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, serà de l'est i del nord-est, fluix amb alguns intervals moderats i tindrem alguns intervals forts al litoral central i sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit. Sembla ser que s'ha girat una mica de feina, eh? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals, volem repassar algunes vies que van especialment carregades. A prop de Barcelona, les vies que enllacen amb el nus de la Trinitat, sobretot aquesta ronda litoral, molta atenció, perquè parlem d'aturades de més de 10 quilòmetres entre la Barceloneta i el nus de la Trinitat, ronda litoral, sentit Besòs, en la mateixa direcció també va molt carregada la ronda de dalt entre Esplugues i la Vall d'Hebron. També hi ha aturades per enllaçar amb el nus de la Trinitat, tant a la C58 com a la C33, ja des de Montcada i Reixac, més de 3 quilòmetres de retencions d'entrada a Barcelona. A la C17, a Parets del Vallès, hi teníem un vehicle avariat, l'acaben de retirar, però encara hi ha aturades, sobretot d'un quilòmetre i en sentit nord, en sentit Vic, això a C17, afectant un pèl a l'autopista AP7, en aquesta zona de Mollet. I acabem parlant de l'accident que s'ha produït ja fa estona a la C65, a Llambilles. Doncs bé, encara hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en direcció sud i de més d'un quilòmetre en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I a les 7 de la tarda i 4 minuts arriba el moment de fer un repàs de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Esquerra, Junts, PSC i Comuns acorden una maniobra d'última hora per esquivar l'aplicació del 25% del castellà.
Exacte, volen modificar la llei de política lingüística perquè a la pràctica tot continuï igual. El català es blinda com a llengua vehicular i es garanteix el domini del castellà com a llengua d'aprenentatge. Qui decidirà quina presència tindrà el castellà serà cada centre en funció de la seva realitat sociolingüística. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, diu que aquesta nova llei vol marejar la perdiu amb terminologia confusa per deixar-ho tot igual.
A última hora hacemos un acuerdo que aparenta ser un pequeño cambio, pero que en el fondo lo que hace es crear una normativa difusa que mañana el director del centro X puede decir que en su centro él sabe que se habla mucho castellano y por tanto no va a dar siempre clases en castellano. Y eso no corresponde con la realidad que se exige desde los tribunales.
Les entitats que defensen el bilingüisme deixen clar que aquesta maniobra no impedeix que s'apliqui la sentència del 25% de castellà a partir de dilluns, perquè és una sentència ferma que s'ha de complir.
I polèmica a l'Ajuntament de Barcelona per unes oposicions a la Borsa de Treball a les que s'han presentat diversos càrrecs del govern d'Ada Colau.
Un d'ells és Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica. L'oposició demana explicacions, considerant que l'objectiu d'aquesta pràctica és assegurar-se un futur laboral a l'Ajuntament. Diuen que tothom es pot presentar unes oposicions, però en aquest cas no és ètic. La portaveu municipal de Ciutadans, Luz Guilarte, carrega contra un modus operandi habitual.
Esta estrategia para colocar a los suyos y lo que él llamaba refugiarse mientras gobierne el adversario, ¿no? Es la práctica de los dedazos, del nepotismo, del amiguismo, de utilizar los recursos públicos para trincherarse a falta de perspectivas, en este caso también electorales, de cara a las próximas municipales de la señora Colau y los suyos, de nuevo en el ayuntamiento.
Junts creu que hi ha incompatibilitat recollida en la LOREC perquè un regidor en actiu no pot opositar a una plaça de funcionari del seu propi ajuntament.
I després de l'anul·lació de la zona de baixes emissions, Foment del Treball ha anunciat ara que recorrerà la reforma de Via Laietana.
Una transformació que la patronal considera que tindrà efectes negatius en l'activitat econòmica i també greus afectacions en la mobilitat. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, diu que les obres són d'una magnitud molt important per la ciutat i, en canvi, Ada Colau ho ha plantejat com si fos una petita reforma d'un local. Això tindrà conseqüències. Sánchez Llibre posa un exemple.
El que no m'agrada és que quan vostè va a la Barceloneta, quan vostè vulgui tornar al centre de la ciutat, hagi d'anar a Saragossa per anar al centre de la ciutat. Això és el que no m'agrada.
Foment demanarà que, de forma cautelar, s'aturin les obres de la Via Laietana, que van començar, recordem, l'1 de març. L'alcaldessa de Colau està convençuda de que el recurs no tindrà cap recorregut.
I els transportistes mantenen les seves protestes i la situació està passant factura a tota la cadena de subministraments.
La mercaderia no arriba i cada dia són més les empreses que han d'aturar la seva activitat. El sector de l'alimentació demana no fer compres massives per evitar el desabastiment. El sector assegura que la situació és crítica per culpa de la vaga. Cada dia estan perdent quantitats milionàries. Mauricio García de Quevedo és el director de la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes.
100 millones diarios, el tener esta situación provocaba a toda la cadena, distribución, industria, todo lo que era la cadena alimentaria, y podíamos estar hablando de unos 100.000 empleos que estaban un poco de toda la cadena en cuestión. Y deseamos que se llegue a un acuerdo y acabe por el bien de toda la sociedad y de la economía.
I el port de Barcelona també està a punt del col·lapse per la vaga dels transportistes. Les terminals estan al límit de la seva capacitat, el 85%. Si els contenidors no tenen sortida, s'haurà d'aturar l'activitat portuària i la marítima.
I parlem ara, Yolanda, d'una bona notícia, perquè un estudi ha demostrat que un fàrmac és capaç de frenar un tipus de càncer de mama en el 75% de les pacients.
Sí, concretament l'HER2 positiu, que és un tipus de càncer agressiu. L'estudi l'ha liderat el doctor Javier Cortés i representa un pas endavant molt important. Els resultats són els més positius de la història, ho demostra aquesta dada. En un 16% de les pacients el tumor desapareix totalment, el doble que amb el tractament estàndard actual. El doctor Cortés explica quina pot ser l'aplicació d'aquest medicament.
És molt possible que este fàrmac efectivament s'apruebe en els pròxims mesos com a tractament estàndard en la segunda línia del càncer de mama HER2 positiu. I seguro que este fàrmac va a avançar a la primera línia i també als tumors localitzats para incluso valorar desescalar el tratamiento de quimioterapia.
Aquest medicament actua com un cavall de Troia, burla les cèl·lules tumorals i entra i les destrueix. S'administra per via intravenosa.
Enhorabona per aquest estudi i al doctor Javier Cortés. Més informació que proponés i a les xarxes socials d'aquesta casa. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts arriba el moment dels esports amb el company José Luis Gil. Bueno, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, avui és important fer referència, Gil, a banda de tot el que parlarem ara mateix, és que avui es compleixen el 6è aniversari de la mort de Johan Cruyff, un dels mites del futbol mundial de tots els temps.
Tota una efemèride, eh? I ara que està fresca encara la victòria del Barça al Santiago Bernabéu, 0-4, doncs, aquest muntatge que es feia amb la imatge dels entrenadors dirigint des de la banqueta el Johan Cruyff, el Pep Guardiola i el Xavi Hernández. 6 anys sense el Johan Cruyff, també evidentment el recorden no només el barcelonisme, també la seva família, el Jordi Cruyff, etcètera, etcètera. Sens dubte, doncs, una efemèride per recordar i per tornar a evocar lo bo i millor que ens va deixar el Johan Cruyff com a futbolista i com a entrenador.
I serà una data per recordar el partit d'Espanya-Albània a Cornellà, en aquesta ocasió sense Raúl de Tomàs?
Segur, ni que sigui perquè fa 18 anys que la selecció espanyola no juga a Catalunya, ni que sigui per això, aquest Espanya-Albània de dissabte serà una data per recordar a Cornellà-Prat, al camp del Real Club Deportiu Espanyol, sense Raúl de Tomàs. És la notícia, una d'elles, del dia, el davanter de l'Espanyol, que l'entrenament d'avui dels homes de Luis Enrique ha notat una molèstia a una espatlla i per precaució ha abandonat la concentració de la selecció. No ha cridat cap futbolista més Luis Enrique per substituir l'absència de Raúl de Tomàs. Es queden, per tant, els que ja estaven convocats, però, sens dubte, doncs, sobretot per la parròquia Perica, es perd el ganx que suposava la presència de Raúl de Tomàs amb la samarreta de la selecció espanyola de cara a aquest partit contra Albània, que però registra un ritme de venda d'entrades impressionant. Tant és així que fins i tot ja en el dia d'avui, estem a dijous, la Federació Espanyola de Futbol s'atreveix a esmentar la paraula ple de cara a aquest partit de dissabte, 40.000 espectadors a Cornellà Prat per veure l'Espanya-Albània.
Perfecte. I a Can Barça, sense futbol, es parla ja de renovacions pendents?
Sí, perquè hi ha carpetes obertes, a sobre la taula, una que porta el nom de Gavi, una altra que porta el nom de Araujo, una altra que porta el nom de Dembélé, futbolistes que no està clar si seguiran o no la propera temporada, encara que cadascú d'ells en contextos diferents. I a manca de futbol i a manca de lliga, doncs a Can Barça es parla d'això. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse i José Luis.
Ja ho
pots ben dir. És un tema que preocupa i molt a les oficines de Can Barça perquè volen que jugadors com Gavi, Araujo i Dembélé segueixin sent blaugranes, però cap dels tres ha renovat. En el cas de Gavi, acaba contratat el 2023, el seu entorn manté a la cadena COPE que la seva casa és Barcelona i el Camp Nou i que només vol estar al Barça. Tant els de Los Palacios, la seva família com ell, com a les oficines del club, donen per fet que seguirà. Ara mateix cobra 100.000 euros, és la xifra com a juvenil, que és el que era, i és en l'edat que té, però pujarà una escala salarial d'uns 3 milions d'euros. A Araujo, que també acaba el 2023, és més complicat. Cobra 1 milió d'euros per temporada, el Barça li ofereix entre 3 i 4 milions, i a la Premier intenten fitxar el central d'Uruguai posant damunt la taula una xifra que triplica a la que li ofereix Joan Laporta. Per cert, aquesta matinada, a 1:15 de la matinada hora espanyola, Uruguai s'enfronta a Perú, un partit que ha de guanyar sí o sí si vol estar al Mundial de Qatar. I per últim, el cas Dembélé segueix el serial. Els nostres oients ja ho saben i encara hi hauran més capítols, ho poden donar per fet. Segueix aquest serial on Dembélé vol quedar-se, com bé explicant l'Helena Condis des de fa moltes setmanes. El Barça, en les últimes hores ho hem escoltat, li obre la porta perquè renovi i falta que el seu agent mogui fitxar. Avui n'ha parlat de la seva renovació, del seu futur. Li ha aconsellat també què fer a l'excentral blaugrana i de la selecció francesa, Lilian Thuram.
Al final es muy difícil cuando tú juegas al Barça no entender que el Barça es un gran equipo también y que jugar por un gran equipo es siempre una cosa muy importante. Yo creo que a la fin valutará todo eso y un gran jugador debe jugar por un gran equipo. El Barça es un gran equipo.
Per cert, en l'esportiu, els jugadors no internacionals blaugranes, els que s'han quedat aquí, descansaran fins dilluns a les 6 de la tarda. Han entrenat 2 dies aquest matí per última vegada i no tornaran a exercitar-se fins al proper dilluns a les 6 de la tarda. Serà la setmana on prepararan ja el Barça-Sevilla, que és d'aquí 2 diumenges a les 9 de la nit al Camp Nou.
Perfecte.
Gràcies, Víctor. Bona tarda.
Gràcies.
Adéu.
Sobre Araujo, preguntem al nostre compte de Twitter, @esportscope. El Barça ha d'estirar més el braç que la màniga per renovar Araujo? Ja sabem com està l'economia del Barça. Doncs creu que sí, que el Barça ha de fer un esforç. 59,2% de copenautes creu que no, el 40,8%. Per cert, Montse, que a Can Barça, després del 0-4, tenen la calculadora ja carregant piles, de cara al desenllaç de la Lliga. Mira el que ha dit als companys de Movistar, Nico González.
Vinga.
Conseguir eso en el Bernabéu pues es algo único y que al final pues gente más veterana te decía disfrútalo, porque esto al final pocas veces va a pasar. Sin duda fue el momento más bonito y más especial desde que estoy en el primer equipo del Barça. Estoy seguro que será un punto de inflexión para nosotros. Al final somos el Barça y tenemos que competir por todo, incluso por la Liga, que sí que es cierto que está complicada, pero yo creo que si ganamos todos los partidos de Liga estaremos ahí para ganar la Liga.
Bueno, molt bé, doncs això ho diu
Nico. Que no hi hagi optimisme, evidentment.
Efectivament. I a Can Espanyol, en Barba fa autocrítica, per què?
Sí, perquè va començar de titular, va perdre la titularitat, va tenir doncs episodis no del tot clars amb Vicente Moreno, i tot això li està afectant en una temporada que no està sent la millor d'Adrián en Barba al Real Club Deportiu Espanyol. Avui roda de premsa del migcampista blanc i blau després de l'entrenament, que feia autocrítica en el plànol personal.
És veritat que en lo personal está siendo una temporada un poco irregular. Creo que empecé un buen inicio de liga, luego bueno, pues no acompañaron los números y bueno, a raíz de eso últimamente no venía siendo tan titular como hasta el último partido. Soy el primero que soy autoexigente conmigo mismo y ya lo había dicho alguna vez, si se me exige es porque saben que puedo dar mucho más. Totalmente aceptable y entendible su opinión, y bueno, pues yo lo que tengo que hacer es trabajar como he hecho hasta ahora, seguir entrenando lo mejor posible, dar todo lo mejor de mí para revertir esa situación.
En blanc i blau, al nostre compte de Twitter, @esportscope, preguntem per un futbolista que sembla que vestirà la samarreta blanc i blava la propera temporada, la de l'Espanyol. Parlem de Joselu Mato. Us il·lusiona el fitxatge de Joselu? Doncs l'il·lusiona el 76,6%. Del poble no l'il·lusiona el 23,4%.
Escolti'm, com funciona? Com està anant l'etapa de la Volta a Catalunya?
Fem balanç d'aquesta quarta etapa de la Ronda Catalana. Era l'etapa reina. Quique Iglesias, com ha anat la cosa? Bona tarda.
Bona tarda. L'etapa reina de la Volta a Catalunya, que respost a totes les expectatives. En un ajustat final al cim de Boitaull ha guanyat João Almeida, el corredor portuguès de l'equip dels Emirats, per davant de dos colombians, Nairo Quintana i Sergio Higuita. És precisament Quintana, el colombià de l'equip Arkea, que és el nou líder de la cursa, amb el mateix temps, empatat a temps amb el propi Almeida, el guanyador avui a Boitaull. El millor dels espanyols ha estat Juan Ayuso, en sisena posició. Demà la cursa, etapa 5, portarà els corredors, liderats ara per Quintana, des de la Pobla de Segur fins a Vilanova i la Geltrú.
Gràcies, Quique. Escolta'm, avui tenim males notícies però esperançadores per un gran, el Nani Roma. Què li passa?
Sí, doncs que té una malaltia a la bufeta, un tumor del qual ha estat operat, en set de tractament, i per tant doncs els millors desitjos pel Nani Roma. Tommy Robredo és altre nom propi del dia, ha anunciat que el Godó, quan l'eliminin, serà el seu últim torneig de tennis. Penja la raqueta Tommy Robredo, i en el plànol més competitiu comença la fase final de la Copa de la Reina de Bàsquet a València. I a 9:45 de la nit entra en acció el primer equip català dels dos que hi ha, el Cadí La Seu, que s'enfronta a eliminatòria partit únic Caixa Faixa davant del Guernica Vizcaya.
Senyor Gil, hem començat parlant del 6è aniversari de la mort de Johan Cruyff i m'ha deixat vostè gallina de piel amb la guia que m'ha enviat. Gràcies.
Este es uno, Rodríguez. Fins demà.
Que vagi bé, adéu-siau. Les 7 de la tarda, 17 minuts, l'Interna, COPE Catalunya i Andorra. I en parlem amb la gent del sector alimentari català, que crida la calma, que no cal acaparar aliments, que asseguren que totes les categories de productes estan garantides, però això sí, reclamen que la vaga de transportistes no s'enquisti.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones de Hacienda y en la refinanciación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
Un sector dels transportistes està aturat per protestar contra l'increment dels preus dels carburants. És una protesta que se segueix de manera desigual arreu d'Espanya. De moment, falten algunes matèries primeres i algunes empreses ja ho han anunciat que aturen la seva producció, sigui perquè no els arriben productes o sigui perquè, un cop elaborats, no poden distribuir-los. En aquest context, el Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya demana als ciutadans que no comprin més menjar del que necessiten. I per això ens posem en contacte amb Roger Gaspa, que és el secretari general de la CEDAC. Senyor Gaspa, bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquesta seria una crida, no?, demanar als ciutadans que no comprin més menjar del que necessitem. No cal fer acaparament, que hem d'estar de moments tranquils.
Sí, exactament. Hi ha producte. És veritat que la cadena logística està molt tensionada i això ens provoca retard en alguns productes o alguns dies que no pot arribar a temps i per tant hem d'esperar el dia següent, però totes les famílies de producte, estan garantides. És probable que potser no tinguem tota la varietat de marques i referències que estem acostumats, però tothom podrà fer una compra completa. I si la gent fa acaparament, l'únic que aconsegueix són dos efectes. Tensionar-nos encara molt més una situació complexa i, a més, també crea un perjudici al consumidor que va darrere d'ell, que no pot comprar aquell producte, perquè, evidentment, a la lleixa del supermercat tenim l'espai que tenim per posar el nombre d'unitats que podem posar.
Uh-huh. Imagino que la situació, senyor Gaspa, comparat amb la resta d'Espanya, Catalunya, l'aturada dels camioners són menys crítics que en d'altres territoris.
Sí, evidentment, crec que és conegut per tothom. Hi ha zones com Andalusia, Galícia i Astúries on la situació és extremadament complexa i, a més, en molts casos, amb una violència per part d'aquells que estan fent l'aturada patronal molt forta contra aquells que decideixen no fer-la i volen treballar. I això també és una de les qüestions que tota la cadena hem condemnat d'una forma molt clara. És a dir, s'ha d'acabar aquesta violència que bloqueja de forma molt crítica, sobretot en Andalusia, Galícia i Astúries, les cadenes logístiques.
Uh-huh. Això us han recordat una mica el que va passar en època de pandèmia, Roger, el tema d'apilar paper de vàter, no?, que la gent amb la pandèmia deia no, paper de vàter, i es van buidar les prestatgeries. Això us sona, no?, el que està passant ara.
Sí, ens sona. Jo crec que en aquell moment vam demostrar que el sector, tota la indústria de distribució alimentària de béns de primera necessitat, vam donar i vam saber reaccionar i no vam col·lapsar, que hauria sigut un absolut desastre. Això va demostrar el nostre caràcter d'essencial i tots vam fer tot el que vam poder per mantenir una situació d'acaparament, en aquell cas del paper higiènic, que estava fora de qualsevol lògica. Per això fem aquesta crida, no, que la gent no es preocupi, que hi ha aliments, hi ha producte. És veritat que algun cas pot arribar amb retard, per tant, ens hem d'acostumar que potser hi hagi una referència que avui l'he pogut arribar i arribarà demà, però totes les famílies de productes estan garantides. Per posar un exemple, fa ben poc, amb l'oli de girassol, quan el consum mig per persona a l'any és de 5 litres, hi havia gent que en comprava 12. I això només provoca és un perjudici pel comprador que ve darrere.
Sí, insolidaritat. Sí.
Jo crec que és una mica, sí, de ser una mica, hem de ser una mica solidaris. A Catalunya tenim una paraula, i ho estic dient, que m'agrada molt, que és el seny, no? doncs hem de ser assenyats, hem de pensar si anem a comprar, si realment necessito 30 litres de llet o d'oli de girassol, o 25 paquets de macarrons, per posar un exemple a qualsevol, perquè hi ha producte i potser avui al matí no arribarà a temps, però sí que estarà aquesta tarda i si no demà. I per tant, com que totes les famílies estan assegurades, doncs potser no val la pena, no cal acaparar.
Fins i tot imagino que, tot i apel·lar al seny de la ciutadania i alertar que les compres irracionals empitjoren una situació ja de per si complexa, això fa també que els preus puguin pujar?
Aviam, la fixació de preu és un sector que és molt competitiu. També hi havia molta gent que va comentar que durant la pandèmia els preus podien evolucionar d'una forma o d'una altra. La fixació de preu depèn, són molts operadors i tots tenen les seves polítiques de preu, i aquí l'evolució dels preus dependrà de les estratègies de negociació dels diferents agents. El que sí que és cert és que és un sector que tendeix històricament, i així ho hem observat, a repercutir els preus el més tard possible i en la menor proporció possible cap al consumidor. Dit això, estem en un entorn d'un creixement dels costos energètics i dels costos del gasoil que totes les indústries ens preocupa i que és sostingut en el temps. I amb això ens podem referenciar a l'IPC a l'evolució dels últims 6 mesos.
Està clar que s'ha d'exigir una solució pel preu de l'energia perquè és autènticament insostenible.
Sí, però jo és que crec que això és un... En aquest sentit, compartim les preocupacions però de tots els sectors econòmics. Jo no conec cap patronal de cap sector, no només l'alimentari, sinó la siderúrgia, la paperera, el sector del llibre, que no hagin fet un clam al cel des d'allà fa molts mesos perquè aquest augment sostingut i permanent dels costos energètics i del gasoil s'ha d'aconseguir revertir com sigui. Nosaltres, en el cas específic de la distribució alimentària, som un sector molt intensiu en l'ús d'energia. Tenim que mantenir la cadena de fred, tenim les càmeres obertes tot el dia i, per tant, aquesta preocupació l'hem expressat. I per això apremiem el govern que prengui una decisió i actuacions de forma immediata.
Estarem molt pendents de tot el que passi. Roger Gaspa, secretari general de CEDAC, t'agraïm Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya que hagis estat amb nosaltres. Gràcies i a continuar treballant, que s'ha girat molta feina. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ya sabéis que esta época de COVID ha implicado también un cambio económico muy importante para muchas personas. Personas que se han quedado sin trabajo, que han estado en un ERTE durante mucho tiempo, o empresarios y autónomos que han tenido que bajar la persiana y cerrar definitivamente sus negocios. Para todos estos casos existe una ley, por si no lo sabíais, que permite eliminar las deudas y empezar de cero, hacer un reset. Hoy estamos con Fina Salazar, que es abogada y socia de abogadosparatusdeudas.es. Hablamos de un despacho que se dedica en exclusiva a eliminar deudas con esta ley. Fina Salazar, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo que he contado es auténticamente realidad. Muchas personas se han quedado sin trabajo,
sí.
Han tenido que empezar de cero. Y hay mucha gente que no conoce, Fina, lo que es la ley de la segunda oportunidad. ¿Qué es exactamente?
La ley de la segunda oportunidad es un mecanismo legal, como bien indica su nombre, que permite eliminar, cancelar el 100% de las deudas de todas aquellas personas, familias, autónomos que no puedan seguir pagando sus deudas mes a mes. Uh-huh. Esta ley se aprobó en el año 2015 y está pensada para esto, para poder eliminar de raíz el problema sobre las deudas.
¿Existe, Fina, alguna otra opción para eliminar esas deudas?
No. El único mecanismo legal que existe a día de hoy es la ley de la segunda oportunidad. Es un proceso único, formado para esto, para poder eliminar todas las deudas de aquellas personas pues que tengan cualquier tipo de problema en su negocio, uh-huh, o que cerraron incluso su negocio, porque a día de hoy nos lo encontramos por desgracia,
pues
¿no?
Sí.
Y este mecanismo te permite o bien eliminar parcialmente las deudas mediante una negociación, un acuerdo con los acreedores,
sí,
o bien la cancelación total en vía judicial.
¿Cuáles los requisitos que se exigen? Porque imagino que deben haber algunos requisitos concretos. Y también preguntarte, ¿cualquiera puede acogerse a esta ley?
La ley de la segunda oportunidad marca unos requisitos muy básicos y que permite que la mayoría de personas que se encuentran en esta situación puedan hacer este proceso, ¿no? Pero te voy a comentar los principales.
Perfecto.
El primer requisito es ser insolvente. Está en una situación en la que, por mucho que quieras, no puedes pagar todas las deudas mensualmente. Esto no significa que si tienes un sueldo relativamente alto o más bajo, no puedas declararte insolvente, sino que dependerá de tus gastos y de las cuotas que tengas que pagar sobre las deudas mes a mes.
Muy bien.
Además, recomendamos que como mínimo tengas 15.000 euros en deudas y que pertenezcan a más de dos acreedores, dos diferentes entidades, dos deudas distintas.
¿Qué es lo que hacéis vosotros cuando el cliente se pone en contacto con vuestro despacho de abogados para tus deudas? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo primero?
Lo primero es analizar muy bien cada caso, ¿no? Porque cada caso es un mundo. Hay que crear una estrategia jurídica única que permita alcanzar el objetivo del cliente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Una cancelación parcial con una nueva cuota asumible que permita a ese autónomo que tiene su negocio continuar con él sin problemas? ¿O es una persona que no puede pagar absolutamente nada y vamos a por la cancelación total de las deudas? En ese caso iremos a la vía judicial. Para eso es necesario tener abogados desde un primer momento. Y asesoramos gratuitamente en esta primera llamada o visita presencial.
Muy bien. Vamos a recordar que hay dos maneras de ponerse en contacto con vosotros: a través de abogadosparatusdeudas.es o bien en el teléfono 93 05 02 305. Lo vuelvo a repetir, 93 050 235. Ahí queda, 93 05 02 305. Y si no, a través de internet, abogadosparatusdeudas.es. Hoy ha sido un placer hablar contigo, Fina Salazar, abogada y socia de Abogados para Tus Deudas, y seguramente le hemos dado alguna alegría a algún oyente que nos está escuchando.
Muchas gracias.
A partir de ahora no va a dudar en ponerse en contacto con vosotros todos aquellos que estén en esa situación. Gracias, tendremos otra segunda oportunidad para vernos, Fina.
Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Falta menys d'un mes per Sant Jordi 2022 i el Gremi de Floristes de Catalunya viu amb incertesa total la situació que es pot crear si es manté la vaga de transportistes. El president del Gremi, Joan Guillem, recorda que el 90% de les roses que es venen aquest dia arriben de fora de Catalunya. Senyor Guillem, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Aquestes roses venen amb la majoria de l'Amèrica Central i dels Països Baixos, no? I, per tant, depenen del transport per poder arribar a les botigues.
Efectivament. Més del 90%, 90% i bastant més, arriba de fora. O sigui, necessitem que aquestes roses arribin en unes condicions determinades, també, i que siguin al moment adequat, correcte.
Vostès ja tenen les comandes fetes des de fa temps, però a partir d'ara, cada dia que passi sense una solució, s'incrementarà el patiment del sector per una possible manca d'estoc.
Segur. De fet, en aquest moment nosaltres estem en una situació tranquil·la, hi ha mancança d'algunes coses, però podem continuar treballant bé, perfectament, i bueno, perquè tenim sempre un sistema, que treballem en càmeres, treballem en previsió i, per tant, anem funcionant en base a aquest sistema que tenim. El que passa que aquest sistema, evidentment, s'esgota. Estem amb un producte fresc i, per tant, té una durada, té una situació, i si això s'allarga en dies, evidentment, posarem a la llista de sectors que tindran problemes. I si és per Sant Jordi, pot ser, la veritat, des de tots els punts de vista, molt malament. No?
Joan, a banda dels problemes que hi pugui haver amb la distribució, el gremi també alerteu que les roses no s'escapen de l'encariment generalitzat de preus que afecta a tots els productes, no?
És una realitat que tots els productes, complement, les roses, certament pujaran de preu. Però tornem a dir el mateix. Vull dir, el fet és regalar una rosa i la diferència que pot haver-hi d'un any a l'altre és una diferència que estem parlant possiblement de cèntims, no? I sempre per Sant Jordi sempre s'acostuma a ajustar molt perquè el que es vol fer és celebrar la diada i que sigui el més gran possible. Per tant, sí que hi haurà augment, però això segur que no és un obstacle perquè ningú pugui comprar la rosa i li doni a aquella persona que consideri.
Recordem, Joan, que un dels factors que més contribueix també a l'increment dels preus són tots els complements que acompanyen a la rosa, no? Com les espigues i la decoració.
Bueno, bàsicament, insisteixo, els elements de decoració, sí que ja sabem que hi ha una pujada en aquest moment que és constatable, vull dir, no hi ha problema, però bé, torno a dir, crec que hi haurà aquesta pujada, però que no es preocupi les persones, no? Que és molt assumible i que no serà un impediment i que possiblement no se'n recordin si hi havia aquesta diferència de cèntims d'un any a l'altre, no? Però és veritat, és que està pujant tot, vull dir, és una realitat. I nosaltres, com a sector, evidentment, vivim en aquest món i, per tant, estem afectats també. I el que està fent el nostre sector en aquest moment és intentar jugar amb aquest equilibri, però si tota aquesta tendència és apujada, evidentment, tindrem que repercutir-ho, però, torno a dir, amb una mesura que estic convençut que aquest no serà cap impediment per celebrar Sant Jordi, i torno a dir, i el que vulgui, pues, comprar una rosa, fins i tot no se'n recordarà si l'any passat la va pagar més cara o més barata, no?
Clar, recordem, Joan, que l'any passat les floristeries també veu tenir problemes d'abastiment per la manca de vols regulars per la pandèmia de la Covid, no?, i per la pluja intensa que hi va haver a Colòmbia i Equador.
Correcte, vull dir, va haver-hi un moment molt delicat en el qual tampoc podien, en un moment determinat, accedir-hi a més quantitats, no? I fins i tot ja la mateixa nit de Sant Jordi van arribar més roses aquí a Catalunya. El problema és que totes les roses que arriben tenen un tractament específic, que això és el que quan hi ha les parades aquestes de particulars i no professionals, tota aquesta rosa té un tractament específic. Si no s'adona, aquesta rosa està morta. Clar. I automàticament, clar, nosaltres, encara que arribi, no podem fer aquesta venda directa, sinó que hem d'esperar i fer un procés, no? I que ja no van poder servir fins al dia següent i a l'altre, que també es va continuar servint, no? Uh-huh. Però torno a dir, des del punt de vista del sector, i he de dir que els turistes, l'any passat sí que va haver-hi unes cues molt fortes a les floristeries i al final va haver-hi persones que es van quedar sense rosa, que ja havíem avisat que havien problemes.
Sí.
Però us puc dir que tot el sector va treballar amb un sobreesforç per intentar que fos el mínim possible, no? El que passa és que hi ha coses que sobrepassen i al final no es pot solucionar, no? Però bueno,
el que sí que us afectarà, imagino, la diada, el fet de que Sant Jordi sigui un dissabte, perquè es perd tota la venda de roses a l'entorn laboral.
Sí, això sí que és una realitat. Vull dir, no és comparable la quantitat de roses que es treballa en un any que sigui un dia laborable a un festiu dissabte i diumenge, no? I després també aquí hi ha una segona afectació que va de més a menys segons el lloc on estigui ubicada la floristeria, no? Mm. És a dir, les persones canvien el seu hàbit, poden marxar fora el cap de setmana, llavors aquesta rosa la compren en el lloc de destí i no en el lloc de sortida. I per tant hi ha un canvi geogràfic en el qual les grans ciutats tenen tendència a la baixa, mentre que les poblacions més petites acostumen a tenir tendència a l'alça.
Bueno, doncs esperem que sigui un bon Sant Jordi, es celebra un cop l'any i, òbviament, no podem fallar i comprar aquestes roses i gaudir d'un dia com el que és, un dia de festa, perquè ja ens cal tenir alegries al cos després de tot el que hem passat i del que estem veient últimament amb el tema de la guerra a Ucraïna. Joan Guillem, president del Gremi de Floristes de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres, sort i que vinguin totes les roses que puguin i més, i que tothom vagi amb la seva a la mà el proper dia de Sant Jordi. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Les 7 de la tarda, 38 minuts. Això és la Linterna, COPE, Catalunya i Andorra. Oye, ¿tú sabías que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Sí, sí. Moderno, práctico y fácil. Ah, ¿y que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque además te van a bajar el precio sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando la Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I ara, en un moment, en parlem amb amics de la gent gran perquè està fent una crida urgent per sumar voluntaris per poder fer front a l'augment de la soledat no desitjada i d'aïllament de les persones grans.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En els darrers anys, la societat s'ha adonat del problema de la soledat no desitjada, un fenomen en el qual una persona viu en base a la seva percepció sobre la manca de relacions o la insatisfacció per les que té. La soledat té un impacte molt perjudicial a la salut de les persones, tant en el físic com en el psicològic. Incrementa la seva vulnerabilitat i el seu aïllament social i pot afectar la situació socioeconòmica. Per això, un cop més, els amics de la gent gran apel·len a la solidaritat de la gent i està fent actualment una crida urgent per sumar 100 persones voluntàries i fer front a aquest augment de soledat no desitjada i aïllament a les persones grans. En parlem amb Albert Quiles, que és el director de la Fundació Amics de la Gent Gran. Albert, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
La Covid-19, malauradament, ha agreujat i molt la situació de soledat, no?, i aïllament d'aquestes persones grans.
Sí, nosaltres, des d'Amics de la Gent Gran, vam fer un estudi al llarg de l'any 2020, que el vam publicar l'any passat, el 2021, i vam poder assegurar que més del 40% de les persones que nosaltres acompanyem, de les persones grans, manifestaven que havia augmentat el seu sentiment de soledat durant la pandèmia, i el 59%, és a dir, gairebé el 60%, no?, 6 de cada 10, s'havia sentit o estava o sentia més vulnerable amb l'arribada de la Covid-19. No? Aleshores, ara que esperem, no?, que estem sortint de la pandèmia, fem una crida perquè no ens oblidem de que les persones grans abans de la pandèmia de la Covid-19 ja estaven patint una situació de soledat no desitjada i que tot això no ha fet més que agreujar les seves situacions de, moltes vegades, doncs, de vulnerabilitat i també d'aïllament social. Bé? Per tant, ens agradaria que la ciutadania no oblidés la situació que viuen les persones grans, que, com dic, cada vegada és més complicada.
En què consta aquest voluntariat? Com lluiteu contra la soledat no desitjada de la gent gran? Acompanyament a domicili, acompanyament telefònic, com funciona?
Sí, doncs totes les persones que ens estiguin escoltant, que vulguin, que per exemple disposin de poc temps o sigui difícil desplaçar-se o que estiguin en un municipi doncs, potser doncs, fora del que és l'àrea metropolitana, d'una província o d'una capital de província, millor dit, doncs ens podrien col·laborar amb el que li diem el programa Trucades Amigues. És un programa on acompanyem a les persones grans de tot l'estat a través del telèfon. És un programa que va néixer l'any 2020 doncs, amb l'arribada del confinament i la pandèmia, però que hem desenvolupat i que ara ja seguirem desenvolupant perquè ha arribat per quedar-se. I, per tant, tota persona que vulgui doncs, pot trucar un cop a la setmana a una persona gran i mantenir un acompanyament, una conversa d'amistat telefònica amb aquesta persona, no? També lluitem contra la bretxa digital per pel que fa a aquestes persones i moltes vegades doncs, els hem ajudat a que puguin connectar-se doncs, a través d'una videotrucada, no? Tot això també ho fem i d'aquesta manera doncs, és una trucada amb la que es poden veure les cares i fins i tot em consta que hi ha persones voluntàries i persones grans que brenen conjuntament, no? És a dir, brena cadascú a casa seva, però a través de la videotrucada doncs, poden compartir aquesta estona, no? Uh-huh. I després està l'acompanyament presencial, que el fem tant a domicili com a residència, que és un acompanyament de 2 hores aproximadament, un cop a la setmana, doncs que una persona voluntària va a casa d'una persona gran i decideixen conjuntament què és allò que volen fer, què volen compartir, no? És a dir, poden anar a donar una volta, fer una sortida cultural, jugar a un joc de taula, compartir aficions, parlar o fer un repàs, diríem, de l'actualitat, és a dir, tot allò que decideixin com a amics o amigues que són, doncs compartir.
Quina és la sensació, quina és, com diríem la paraula, com ho rep la persona gran que està a casa, aquest acompanyament a domicili o aquesta trucada amiga, com ho rep?
Doncs majoritàriament el que ens diuen i el que ens consta és que aquesta relació, sigui presencialment o per telèfon, acaba convertint-se en una relació significativa per la persona gran, no? I, per tant, és una relació en la que poden, o són persones, les persones voluntàries, en les que poden confiar, per tant, hi ha una relació de confiança molt important, en la que poden compartir molts aspectes, doncs, o bé perquè no tenen a ningú en qui poder compartir, o bé perquè són alguns elements que és difícil compartir, doncs, el que seria, doncs, amb un familiar, per exemple, no? O amb un fill, una filla, o amb algú altre. Per tant, són relacions que agafen un pes molt important per a la persona gran, no? El nostre compromís des d'Amics de la Gent Gran és acompanyar aquestes persones grans fins al final. Per tant, a mi em consta i sé de moltes, moltes situacions en la que hi ha una hospitalització, per exemple, de la persona gran i hi ha una... es fan torns per les persones voluntàries per poder estar al costat d'aquesta persona gran, no? Ara, malauradament, encara segueixen les restriccions per la Covid, però abans que no n'hi havia, i esperem que no n'hi hagin, doncs estava al costat de la persona gran fins i tot en situacions de molta vulnerabilitat, com el cas de poder un ingrés hospitalari, no? Que hi ha una situació de salut complicada. Per tant, ho reben amb molta il·lusió, amb molta, a vegades, sorpresa, no? Perquè es sorprenen de que hi hagin ciutadans i ciutadanes que volen dedicar el seu temps i nosaltres els expliquem que n'hi ha moltes, no? I que potser hi ha moltes persones que tenen ganes de fer alguna cosa però que no saben que existeix Amics de la Gent Gran o no saben com canalitzar-ho i per això fem aquesta crida als mitjans de comunicació per a totes aquelles persones que tinguin doncs, un interès, que els immobiliti la causa, que hagin tingut avis i que sàpiguen el que és o que no n'hagin tingut i vulguin tenir relació amb persones més grans, doncs el que els diríem o el que els volem dir és que es deixin sorprendre. Es deixin sorprendre per tenir una amistat amb una persona gran i que després ens ho expliquin, perquè segur que és una relació interessant, en la que és el que es podria dir un win-win, no? Que tothom surt guanyant, i que les persones grans, doncs, per elles, significa molt, significa una relació, com dic, doncs, important, de confiança, per poder compartir aquesta etapa de la vida, que és la vellesa, no?
Albert, les persones que vulguin sumar-se a la lluita contra la soledat de les persones grans poden contactar amb la Fundació mitjançant, crec, els canals, el web, Festa Voluntari, a l'email info@amicsdelagentgran.org o trucant-vos per telèfon al 93-207-6773.
Correcte. Així tenen diferents vies per poder-nos contactar. Nosaltres, de fet, tenim un grup de voluntariat que el que fa és fer sessions informatives periòdiques, cada 10 dies n'hi ha una. Es poden fer online, és a dir, totes aquelles persones que vulguin connectar-se els explicaran, persones voluntàries, tot el que fem. I sobretot en els municipis de Tarragona, Reus, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Girona, Sabadell, Cornellà, Sant Cugat, Granollers, i Roig del Camp, segueixo, Vilanova i la Geltrú, Mataró, i també comarca d'Osona i Eixample de Barcelona, per tant, veieu que hi ha una diversitat molt gran territorial, doncs en tots aquests municipis, que és on tenim delegació d'Amics de la Gent Gran, doncs necessitem una empenya amb força per acompanyar més persones grans perquè estan en una situació, com dic, de molta més vulnerabilitat.
Doncs apel·lem a la solidaritat de la ciutadania catalana, que em consta que hi ha, i moltíssima, i tant de bo aquestes persones que necessiten aquesta ajuda, aquesta solidaritat, doncs la tinguin ben el més aviat possible. Gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres. Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran. Una abraçada forta.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
Ciao. A les 7 de la tarda, 49 minuts, hem escoltat els amics de la gent gran, així que solidaritat amb els que més ens necessiten. Por cierto, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú a quién elegirías para cancelar tus deudas? ¿A un abogado experto o a un gestor? La respuesta es clarísima. Elige Abogados para tus Deudas, un equipo de letrados expertos en la ley de la segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Llámalos al 930-502-305. Recuerda, abogadosparatusdeudas.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Lo que te vamos a contar no es para hacer caballitos, no. Es para hacer majestuosos corceles de raza pura sangre con crines al viento. Porque en Línea Directa estamos buscando sucesor a Matías Prats. Y si votas entre los cuatro candidatos y te cambias ya, te llevas el seguro de tu moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves?
Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Daré $1,000.
Uno de los mejores western.
Al que lo mate.
De todos los tiempos.
Dispones de 30 días para atrapar a Pike o volver a Yuma. ¿Qué tipo de hombre es?
Grupo Salvaje de Sam Peckinpah.
El mejor.
El sábado por la tarde en 13.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Bueno, la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene. Ya sabéis que están en Barcelona, en la calle Montaner, 252 principal. Y principal e importante, un número de teléfono, el 93-414-3631. Porque ese teléfono, doctora Torrejón, nos pone en línea directa con usted. Y ¿sí? Vamos a hacer esa primera visita informativa y totalmente gratuita con usted también.
Correcto, es decir, conmigo el paciente me va a contar sus inquietudes, sus preguntas... Yo qué sé, pues lo que ha hecho hasta ahora, que no le cuadra porque no ha perdido el peso. Es decir, todo lo que él quiera lo analizaremos. Yo intentaré darle las explicaciones que me sepan, las que no, me las estudiaré sin ningún tipo de problema y le explicaré qué estrategia de tratamiento podemos hacer con él.
Fenomenal. Yo siempre recomiendo esa llamada gratuita y también recomiendo a los oyentes que pueden también bichear a través de internet la página de la doctora Torrejón porque tiene cosas interesantísimas que nos explica y también esos podcasts en los que nos habla de cosas importantes, como el caso de Rosa, una mujer que perdió 20 kilos sin obsesionarse con la báscula. Explícanos un poco el caso.
Mira, el caso de Rosa es un caso precioso que yo animo a los oyentes de tu programa que lo escuchen de viva voz, porque Rosa lo explica de maravilla. Cuando ella habla sin obsesionarse es porque realmente, a mí esto me gustó mucho, ¿no?, cuando lo dijo. Me dijo, doctora, para mí esto no ha sido un sacrificio. Porque, ¿qué pasa? Cuando los seres humanos nos metemos en una aventura que la sentimos y la vivimos como sacrificio, intentamos salir de ese sacrificio lo antes posible. Y esto es lo que sucede con la pérdida de peso, ¿no? Si yo realizo ese sacrificio 3 meses, 4 meses o 6, al cabo de esos meses yo vuelvo a lo anterior, con lo cual vuelvo al peso anterior. Entonces ella me decía, yo no me lo he tomado como un sacrificio, me lo he tomado como la necesidad de hacer un cambio de estilo de vida. Y ahí es donde está el secreto. Es decir, Rosa entendió que hasta ahora había hecho las cosas de una determinada manera, que la habían conducido a un sobrepeso importante de 20 kilos, pero no solo, a un problema de colesterol, a un problema de diabetes, a un problema de hígado graso, es decir, ya problemas de salud. Y entonces ella llegó un momento que dijo, bueno, yo no solamente quiero perder el peso, sino que además quiero mejorar mis niveles de salud. Rosa venía de parte de una paciente nuestra, es decir, venía un poquito ya, digamos, con el camino un pelín hecho, pero ella, a posteriori, me comentó y me dijo, mire, cuando usted me comentaba de que yo este síndrome metabólico, ¿no?, que es este problema del colesterol y del azúcar, lo podía resolver, yo tenía mis dudas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Rosa empieza a hacer esta pérdida, empieza a adoptar este estilo de vida, empieza a hacerlo sin ningún tipo de presión ni de sacrificio, y entonces, bueno, pues se hace una analítica y ve que deja las pastillas del colesterol.
Bien.
Tenía también hipertensión, deja las pastillas de la tensión, deja las pastillas del azúcar, pero me acuerdo que me decía, pero espérese que lo del hígado graso es un pelín más complicado, vamos a ver qué pasa con el hígado graso. Y una vez que ya estaba de alta, se hizo una ecografía abdominal y vino loca de contenta y me dijo, doctora, no tengo hígado graso. Es decir, que el caso de Rosa es un caso precioso que habla cómo los kilos no solamente nos afectan a nivel de autoestima, que efectivamente nos afectan, y nos afectan en la agilidad, en la energía que podemos tener, sino también en nuestra salud. Y ahí es donde nosotros somos, yo te diría, Monse, imbatibles. Es decir, ayudamos de una manera importantísima, hacemos que el esfuerzo del paciente sea menor, ayudamos a mejorar los niveles de salud y, sobre todo, a que esos resultados puedan ser duraderos en el tiempo.
Eso es, porque te iba a preguntar, Carmen, ¿es más difícil llegar o mantenerse?
Es más difícil llegar. Lo que pasa es que cuando yo esto solo digo al paciente, me dice, no estoy de acuerdo con usted, doctora, es más difícil mantenerse. Y cuando existe esta sensación o esta afirmación, tiene una explicación, Monse, porque el adelgazarse es una cuestión de periodicidad, es decir, va a ser un tiempo, 2 meses, 8 meses, 1 año, según los kilos. Pero el mantenimiento es como el de, ¿te acuerdas la película de Toy Story? Que decía, hasta el infinito.